que tenia VIH.
No ho recordo.
Jo sí, crec que sí, que era seropositiu.
Sí, era seropositiu, correcte, sí senyora. En fi, bueno, mira...
Jo recordo que els hi va tocar a 6.49.
El primer capítol,
el primer capítol. I aleshores van obrir, van comprar el súper de l'Antonio.
Clar, clar. I quins drames, eh? Quins drames hi havia,
eh? I quines bronques que muntava l'Antonio, aquells crits.
Escolta'm, demà, avui a les 8, hi ha roda de premsa avui de Xavi, suposo, no?
Sí, a les 4 de la tarda hora catalana ja ha previst l'inici de l'entrenament i 3/4 d'hora abans sentirem tant Ronald Araujo com Xavi a la prèvia.
Quina hora és, Riat, ara, Marta?
Ara, Riat, és l'una del migdia.
L'una del migdia, clar, no sé. Sí. És que no, ja deia, si fos al revés, que estigués a l'altra punta de món i, per tant, t'haguessis llevat d'hora, més d'hora...
No, els problemes ara els tenim amb el tu diràs, que estàs allà, que et baixen les persianes, que tens les parpelles allà, que t'estan baixant i has d'aguantar allà, som-hi!
Sí, no, et dic això només perquè clar, jo no volia preguntar, però és que ja no sé si he sentit les últimes bestieses d'aquesta matinada de Luz Rubiales.
Sí, ja m'han arribat, ja m'han arribat.
Mare Déu, senyor, és que millor que no ho comentem, cada vegada cobra la boca, puja el pa. En fi, moltes gràcies, Marta Ramon. A partir de les 8 us escoltem a la transmissió de RAC1, a partir de les 8 del vespre, aquest Real Madrid Atlètic de Madrid, i demà, com sempre, a partir de les 7, una hora abans, aquí a RAC1, el Barça Osasuna. I diumenge, també a les 8, la gran final. Esperem que amb el Barça veurem si el Real Madrid o l'Atlètic de Madrid. Una abraçada forta, Marta, i fins ara. Gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
Són les 11 i un minut, un moment de publicitat i de seguida ja anem abans que arribin els del Poble Nou.
Avui, a Dia, la patata amb un 32% de descompte per només 3,49 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Aquest any anem enfilat ben amunt per deixar caure els preus amb la baixada de gener de Mediamont!
Let's go!
Només fins al 19 de gener tens un portàtil Lenovo amb processador Intel Core i7 per 719 euros.
Mediamont!
Hola, sóc en Joan, òptic optometrista d'Òptica 2000. Quan fa que no et revises la vista? Com a expert en salut visual et recomano que ho facis almenys un cop l'any. A Òptica 2000 tenim la tecnologia més avançada per a un examen visual complet i personalitzat. Hi trobaràs les marques més buscades i les últimes tendències. Aprofita ara que et descomptem fins al 30% en els vidres. Demana cita a Òptica 2000. Els teus ulls s'ho mereixen.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Hi ha coses que només passen una vegada.
Com ara l'hiperestalvi d'Hipercor.
Ofertes irrepetibles durant un temps limitat.
Com ara un fantàstic Smart TV LED Xiaomi de 55 polzades per només 369 euros.
Sí, només 369 euros.
És l'hiperestalvi d'Hipercor.
Només fins al 18 de gener.
A la botiga web i app.
Com no vagis amb camell o en trineu, omplir el dipòsit a final de gener costa. Per sort, l'assegurança del teu cotxe no et costa tant. Aquest gener contracta amb Verti l'assegurança del teu cotxe des de 180 euros, amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
11 i 3 minuts. T'hi arriba, Palante?
Sí, home.
Vinga, Palante.
Vinga. Què, Basté?
Doncs mira, aquí estem, que és molt important.
Sí. Viu en extremis, no? Seria...
Sí, viu en extremis.
Com el decret de Sánchez. La intel·ligència artificial aquesta, que et fa cançons, et podria fer I Don't Like Wednesdays. Bueno, això, dimecres, que no m'agraden els dimecres. Perdó, és que no, el meu anglès no seria el millor. Ah, que anaves a posar la cançó de la intel·ligència artificial del Basté? Posa-la. No, sí.
Quina és la cançó d'intel·ligència artificial?
Ah, oi, home, això està fet per intel·ligència artificial.
Vinga, va.
A veure, la tenim?
Sí. No, què dius? No, anava a tirar...
Bueno, escolta, ja Basté, busca-la.
Busqui res.
El Reis... Jordi Basté, que el Reis li han portat una torradora avui, normalment el Basté li porta un entrepà, que jo no sé si te'l fas tu...
Sempre.
Vale. Però ara, avui, he descobert que Basté té una torradora nova, es que ha fet dos pans de motllo. Sí.
Sí.
Hi ha una cosa que,
un bocata...
que jo vaig demanar als Reis, una torradora.
A les 4 del matí, eh?
Sí, sí. I pel que tinc entès, a casa de la sogra va arribar la torradora.
Els Reis ho han portat a casa de la sogra.
Sí. I és una torradora amb... molt bona. Molt bona. I m'encanta tenir a casa meva la torradora.
I perquè, perdó, i et fots el petorrat fred?
Com vols posar-lo, el petorrat?
Fred.
Ah, que després se'l menja fred.
És que fred. Sí, però és que
fred no vol res. Això sí que és... No, jo crec que fred no vol res.
No, t'he de dir que torrat a mi m'agrada, òbviament calent, però que també diuen que va molt millor pel tema de la salut. Menjar el pa torrat abans que menjar-te el...
Segur que hi ha algun informe d'alguna universitat.
Sí, bueno, va, no, però això aquest dia, Ferran, també haurem de parlar, aquí sempre ho diem, de fer els informes, els que diuen, hi ha un informe que diu que beure una copa de vi al dia és boníssim.
I una altra que diu que... La Universitat de Miskatonic, a orilles del Potomac. És la que surt sempre a les novel·les del Lovecraft.
Bueno, res, escolta. Jo li vas no pot ser que jo a
aquella silenci.
Aquesta és la cançó que ha posat avui el Melero?
Sí, això, no. Això ha fet intel·ligència artificial.
Prou!
Jordi Basté amb aquesta música i fent-se la torrada. Seria una mica la imatge del dia. Tot, tot molt cuqui. Bé, com, cau la borsa, puja el pa i a mi m'han agradat paraules que heu dit avui. M'ha agradat molt Calaix de Sastre, que vol dir una cosa diversa i desordenada. Això era un dietari també del Baró de Maldà, que crec que la Generalitat ha comprat per 400.000 euros. I m'ha recordat que jo vaig treballar una època al diari, al 9-9, i tenien una secció que es deia Calaix de Sastre. Saps allò que diuen societat, vivir, tal? No, no, ells era Calaix de Sastre.
Una mica
cosa
de tot.
Que... Sí, una mica. Bé, Samfaina, també m'ha agradat molt Samfaina, m'ha vingut al cap aquesta... Samfaina, que ve de Sinfonia, aquella ceba, aquell...
Que aquí al lloc se'n diuen Samfaina.
Aquell pebrot, aquell carbassó, aquell albergínia, tot allò. Samfaina de Creix. I el Ramon ha dit gruar, que vol dir fer desitjar alguna cosa, que m'agrada molt la paraula gruar, també. Bé, què més? Tenim el nostre Xavier Domènech a Nova York, crec. Sempre sorprenent, avui el nostre keynesià ens ha confessat ser fan d'Eisenhower. Bé, i acabo amb unes bones frases pel Museu de Frases, antològiques, aquelles que feia Pàmies. Aquesta de Mark Twain, la notícia de la meva mort és francament exagerada. Una de Jordi Basté. Armenteres té menys fons que una llauna de barbaretxos.
Tots tenim, jo també.
Jo també. A mi em fan mal els braços perquè ara, com que fa fred, em va fer mandra anar. Jo només camino, perquè em fa mandra tot, no?
Com llavors, els avis.
Sí, com els avis. I llavors, com que feia fred, vaig dir, faré una mica d'exercici aquí a casa. Vaig fer unes flexions.
Quantes? Quatre?
Hòstia, em fot dos dies que em fan un mal als braços. Sí, ahir em vaig despertar a la nit perquè no sabia com posar-me al llit del mal que em feia, t'ho juro. Bueno, és igual. I em faig gran. I acabo una frase de Xavier Melero, que seria... Alierta era, o és, no ho sabem, un senyor molt simpàtic. El vaig conèixer a l'Audiència Nacional, que és el lloc on la gent com jo coneix a la gent com ell.
Meravellosa. Melero, li porto una mica de música per acabar, sí, la tertúlia. Per cert, les cançons del Melero estan totes penjades en un conte musical a Spotify.
Sí, senyor. I acabo amb la meva revisió del 2023, que per mi ha estat deplorable. Tot és tecno, de pas tocat amb boli i tal. Però hi ha autèntics diamants que em permeto aconsellar. Avui posem Medicine Woman, del Robert Finley, que és un senyor de 70 anys, de Louisiana. Que sigui de 70 anys també és significatiu de que o el món o jo estem en una sintonia equivocada, però de veritat que crec que és del millor que s'ha gravat el 2023.
Doncs pues aquí es queda, amb la música que s'acaba la tertúlia, el món a RAC1. Gràcies, Javier Melero, gràcies, Ferran Casas, gràcies, Ana Gómez, Ramon Rovira, Xavi Domènech i també el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. En aquests moments, 30 anys de Poble Nou. Ah! I també parlem, encara que sigui un apunt, 25 anys de... Una sèrie que no tenia cap mena de dubte que Javier Melero ha vist. Lo Soprano. Sí?
Hombre, gran sèrie. I 25 anys de la mort de Frank Sinatra. Tot.
Sí, senyor.
Hi ha una conjunció
avui
astral.
Avui és dia de 25 anys avui, de la mort de Frank Sinatra. Avui.
Sobretot entre Lo Soprano i Frank Sinatra.
Entre Lo Soprano i Frank Sinatra.
Efectivament. 11 i 9. Gràcies, senyors i senyores. Fins
després. Adéu. 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 Adéu.
medicine woman. Have mercy on my soul. Please don't you deny me. Please don't be so cold. I got a blind fever every night, but you've got the power to make it all right. Medicine woman, please have mercy on my soul.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compton Dain Sabadell, al compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa Client a banksabadell.com.
El perquè de tot plegat.
RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquestes festes regala la tranquil·litat de saber que els teus pares estan ben cuidats, fins i tot quan tu no pots ser-hi. Soc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
Aquest any posa't pro, aquest any posa't DIR. Vinga, que t'ho posem molt fàcil. Apunta't en el DIR per 12 mesos i paga'n només 6. I ara, a més, inscripció gratuïta per altes online. Només fins al 15 de gener. I llença't a gaudir del fitness més complet de Barcelona. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 i 21 de gener l'obra mestra del ballet romàntic Giselle, una peça posada en escena per la companyia txeca Ballet Clàssic Internacional, interpretada per solistes de prestigi mundial. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una nova vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
RAC1.
Tens 30 segons per imaginar, per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Que aquest principi d'any t'has proposat anar més al gym és tan cert com que Aldi, al 100%, sí, sí, al 100% de la carn és d'origen nacional. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el pack de dues hamburgueses Crunchy Chicken a només 1,59. Així de fàcil, així d'Aldi.
Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim, pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Si sents que tot va sobre rodes i no vols que cap sotregada t'ho espatlli, l'assegurança de cotxe de Línia Directa està feta per tu. A més d'estalviar-te uns bons calés, mai no et quedaràs tirat, perquè tens cotxe de substitució també en cas d'avaria. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Un quart de 12, una última hora, Grifols, com no podia ser d'una altra manera, Grifols ha anunciat que emprendrà accions legals contra Gotham City Research, que és el fons que va publicar ahir l'informe posant en dubte els comptes de l'empresa. Grifols diu que ho fa per l'important mal causat, tant financer com reputacional, a la companyia catalana, així com als seus accionistes, i per provocar una gran preocupació als seus pacients i donants. Perquè no oblidem que estem parlant d'una farmacèutica, no estem parlant d'un banc, que també ja és important un banc pel que significa, però repeteixo que hi ha gran preocupació també als seus pacients i donants. No podia ser d'una altra manera, ho parlàvem fa uns moments aquí al Món a RAC1, Grifols anuncia que emprendrà accions legals contra Gotham City Research. Dit això, a un quart de 12 tocats del matí, avui fa 30 anys, quin fàstic com passa el temps, 30 ja, que TV3 estrenava la seva primera telenovela diària de producció pròpia, que es deia Poble Nou. El 10 de gener de 1994, la família Aiguader acompanyaven per primera vegada les sobretaules de moltíssimes cases de Catalunya. Es tractava d'una família de classe mitjana formada per l'Antoni i per la Rosa, amb tres fills i una tieta, propietària d'una bodega, al barri del Poble Nou, recentment inaugurat amb els Jocs Olímpics de Barcelona, aquell nou barri, i com molts encara recordareu, un cop de sort al primer capítol els canviava la vida.
Ens ha tocat la loto.
Ai, bé.
La teva combinació de la punyeta ha sortit tota sencera. Rosa, Déu meu, ens ha tocat la loto.
No m'ho facis, Antonio, no m'ho facis, això no m'ho facis a mi, home.
Ferran, Martí, Anna, veniu de seguida.
No m'espantis, Antonio. Què passa?
Nens, tan greu és. Nens, ens ha tocat la loto.
Recordo aquesta imatge com si la veiés en bucle. Si la recordo perfectament, a les abraçades, la sèrie va tenir 192 capítols i encara que la gent es pensi que va ser una sèrie que va durar temporades i temporades, no, en va durar només dues de temporades. Tot i això, encara me'n recordo quan amb en Pepito Benet i Jornet, que és qui va fer la Bíblia, allò que en deien la Bíblia, li vaig dir que com era possible que una sèrie com aquesta no fessin com els britànics d'allargar-la 10, 15, 20 anys, com s'ha fet, per cert, amb altres sèries. Darrere d'aquell argument hi havia, com dèiem, en Pepito Benet i Jornet, però els encarregats de produir-la i de dirigir-la van ser en Joan Basch, que ja ens acompanya en aquest estudi del Món a RAC1. Bon dia, Joan.
Bon dia.
I també en Jaume Benacolotxa. Hola, Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia. I en Pere...
Hola, Basques... Joan.
Però dels auriculars que no t'espera. Però dels auriculars que et saluda en Jaume.
Hola, Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
I també en Pere Mas aquí. Hola, què tal, Pere?
Bon dia, amb alegria.
I d'aquí uns moments el Víctor Amela. Tu, Pere, la veies, la sèrie?
Jo estic... Em vaig tragar tots els capítols.
Jo també.
Però tots, el d'aquesta, la que venia al darrere, la posterior i la següent.
Tu te'n recordes que, Pere, que la sèrie
es va vendre Antena 3.
Ostres, no recordava gens això.
Ah, que sí? Sí, sí. I es va fer en castellà, i crec que es feia als matins. Ostres. Pot ser?
Va variar, no, Jaume, de
durar. Sí, als migdies, sí, 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 abans, mig de matí, exacte.
Uh-huh. 30 anys amb la sensació que veu estrenar ahir, o que ha passat en mitja vida, Joan?
Amb les dues coses, és a dir, ha passat en mitja vida, o potser una mica més, però bueno, són 30 anys que els recordem perquè va ser un inici fantàstic, i crec que en Poblenou, precisament, a dir ara els 30 anys, crec que va començar tot, una mica coses de la part de ficció que va fer un abans TV3, i per nosaltres, el Jaume i per mi, també va començar la vida forta de ficció, diríem.
A nivell personal i també professional, què significa Poblenou per Jaume Benacolotxa?
Uf, per mi, que sembla mentida que pugui dir-ho així, però per mi quasi diria que tot, perquè l'experiència de posar-ho en marxa, la ficció, aquesta diària, a la vegada va ser un... no solament aquí a Catalunya, sinó que quan ens vam començar a bellugar i que a més ens venien a buscar com ho fèiem, a tota Espanya, diguem, no? Per tant, vam marcar una època al posar en marxa això, i vol dir que per mi és... aquí comença l'audiovisual, per mi.
Clar, clar, va durar dues temporades, clar, si tu em dius...
Jo pensava que havia durat molt més,
Sabeus? Sí,
preparant aquest tema, jo tenia la impressió que...
Jo també, també.
Tota la vida.
I a més, penseu que són dues temporades molt especials, perquè va ser des del gener fins a l'estiu, i després acabar l'any. Vull dir que...
Ah, per això acaba un dia de Nadal. Que jo no em quadrava que acabés amb un dia
de
Nadal.
Sant Esteve!
Ostres, Basté.
És a dir,
no, perquè ho sé pel guió, perquè en vam parlar, és que l'altre dia en vam parlar, el Joan Ferrer m'ho explicava, dius que va acabar un dia a Sant Esteve, amb unes audiències que...
1.400.000 o 1.700.000 espectadors va tenir.
Estem parlant, Pere Mas, tu que saps això de la tele, 1.400.000 o 1.700.000, i imagina, 300.000 amunt, 300.000 avall, estem parlant ara d'una impossibilitat, no, ara?
Ara potser un partit de Champions en obert el faria.
Amb un 47% de share.
No, sí, vol dir, una de cada dues teles estava veient això. Clar, també és veritat que hi havia menys canals aquell moment, perquè només hi havia les privades i el Canal Plus, l'antic, diguem-ne, o sigui, hi havia 5 canals més el 33. Però vaja, és una bogeria. O sigui, tothom en parlava, tothom la veia.
Em pots explicar, Joan Pas o Jaume Benacolotxa, Jaume, qui us dona l'encàrrec de fer aquesta sèrie?
No, això que ho expliqui el Joan, perquè jo sempre dic que el Joan és el gran artífex, és el que se li va posar en el cap que teníem que fer com els anglesos i com els australians. Sí. Aconseguir tenir una sèrie diària.
Sí, això va ser una proposta... Jo en aquell moment era cap de Dramàtics, de TV3, i teníem la idea d'aquesta de voler fer això, i ho vam presentar a direcció.
Direcció, qui era el director?
Direcció era Jaume Ferrús i Oleguer Sarsenedes, cap de programa.
Sí.
I són les dues peces claus, diríem, de lo que és per a sobre del Bob Line, no? És a dir, els que estaven a dalt, que d'alguna manera se la van jugar. Jo penso que el Jaume Ferrús se la va jugar quan li vam presentar tots els papers, es va quedar una mica parat, però com fareu per gravar un capítol cada dia, no? Vull dir, com ho fareu, això? I li vam explicar com nosaltres ens pensàvem que seria, no? Perquè això ho havia preparat el Pepito Benet i Jornet amb la Gisela Pou i l'Enric Gomà. Ells són els que van presentar. Van presentar això. I l'Oleguer Sarsenedes va dir, home, això està molt bé, va apoyar-ho molt, va apoyar el projecte, i a més, va donar una mica la clau, dir, escolta, podríem fer una cosa que fos en un lloc emblemàtic de Barcelona, és a dir, en un barri, podria aprofitar-lo del Port Olímpic, tota la reforma...
Sí, vosaltres vau proposar la idea de fer un diari.
Exacte.
I llavors, l'Oleguer Sarsenedes, que després va ser, recordem, director de Catalunya Ràdio, l'Oleguer Sarsenedes és el que us diu...
Un punt de partida.
Sí. I llavors vosaltres us poseu en contacte amb el Pepito Bonet i Jornet. Uh-huh. El Pepito Bonet i Jornet contacta amb l'Enric Gomà i amb la Gisela Pou. Uh-huh. I es crea la Bíblia.
Exacte. Jo diria, perdó,
sí. Que es perd, la Bíblia, que es perd.
Però no és una Bíblia, és que escriu directament els quatre guions, perquè primer em va fer quatre, després em va fer cinc, que els quatre guions els va escriure, diríem així, buah, els va treure. Va escriure 4 guions seguits, jo encara els tinc. Que estan...
En sèrio?
En sèrio, en sèrio. I mecanografiats.
A màquina, primers. Clar, perquè està en el moment de la reducció del ordinador.
I el primer dia que arriba al despatx i em diu, Joan, ja tinc els 4, ara te'ls porto. Arriba al despatx i seu al i em diu... I jo li dic, escolta, ens ha quedat molt bé, molt bé, molt bé. Ai, deixa'm-los veure. I se'ls havia deixat el taxi.
Hòstia,
i no hi havia còpia, sí, perquè ell no guardava les còpies.
Clar, no hi havia còpia, no hi havia telèfon mòbil. No hi havia, i es va trobar?
No, mai, mai s'han tornat a trobar. O sigui, si hi ha algun taxista ara que recorda que un any fa 30 anys...
Increïble, això. I ho va tornar a escriure.
I ho va tornar a escriure. I ho va tornar a escriure tot.
Que bèstia. I era, aquests 4 primers capítols ja era la família Aiguader que els toca la loto?
Sí. Això ja estava fet des del primer dia.
Perdó, els toca la loto amb la combinació 1, 2, 3,
4 i 5.
Perdó, 5 i 6. Que és molt recargolat.
Sí.
I és, molt recargolat. És un gran xiste, també, aquesta combinació.
I nosaltres dient-li, escolta, que no pot ser, home, que la gent no s'ho creurà, això, que toqui aquests números i tot. Escolta'm, això és així, perquè això és el que donarà interès i això que estàs fent tu és el que dirà la gent.
Saps quin era el complementari? Saps quin era el complementari?
El 24. No. El 24.
No. El diu Joan Ferrer. El 24.
Sí, sí. Això sí que no ho sabia.
Bueno, clar... Buscant informació, ens dic que en aquella època la venda de pisos a la zona de la Vila Olímpica es va disparar per culpa de la sèrie.
Sí, perquè era una ciutat fantasma, el Poblenou. La Vila Olímpica, que hi gravàvem, era una ciutat fantasma i vivia molt poca gent.
Fixeu-vos.
Què fas aquí?
Estic exposat a l'institut, ja ho saps.
T'estic dient què fas aquí, mirant com faig comptes, que no m'hi has vist mai? Per això serveixen les matemàtiques, per aprendre a fer comptes i guanyar-se les garrofes.
Hola, Víctor Amela, bon dia.
Anava a viure a la Vila Olímpica.
Sí, és veritat.
Just després d'estrenar la sèrie. I em feia il·lusió viure al barri de part dels protagonistes.
Perquè tu veies aquesta sèrie, clar, quina la veia?
El primer dia que va estrenar-se.
Sí, sí.
I vaig seguir-la tota.
És que la popularitat va fer que els espectadors es familiaritzessin tant amb el repartiment. Hi havia la Margarida Minguillón, la Rosa... Sí. El Miquel Cors, que estaven, tots estaven esplèndids, però aquella cara de mala llet, aquell emprenyat que feia d'Antonio Campau Repòs i el Miquel Cors, la Lola Lizaran, que feia de la tieta Victòria, la germana també de la gran Anna Lizaran, en Joel Joan, que feia del germà gran, que era el Ferran, la mitjana, que era la Gemma Brió, que feia l'Anna, i el Quim Gutiérrez, que era el que feia del Martí. Després en Jordi Buixaderes, que feia d'en Xavier, i l'Alfred Loquetti, que feia de l'Andreu.
Veig que continues estudiant, com sempre.
Llegint, com sempre.
I escrius?
Alguna coseta. Escolta,
qui contracta? El Quim Gutiérrez, el Joel Joano, qui fa el càsting, la Gemma Brió, la Irene Montalà, la Cristina Brondo... Qui fa el càsting, d'això?
Sí, per sobre d'això, hi havia un equip que era de direcció, realització, que era l'Enric Banquer, la Sílvia Kerr i el Jordi Frades. Aleshores... D'acord amb nosaltres, ells van proposar una sèrie d'actors que per fer els personatges i d'aquí va sortir aquest repartiment. Una mica
quan no havia el Pep Armengol, que
feia el cap de càsting, com sempre.
I deixem dir una cosa, jo recordo en aquells anys que molts actors a Catalunya deien que era fer-se de menys treballar a la tele. Us en recordeu? És a dir, que va ser a partir de l'èxit d'aquesta sèrie que molts actors van dir, hòstia, és un mode de vida molt digne, és professionalment molt interessant. Però hi havia recances, per part
perquè entra a fer un Hamlet al Teatre Nacional.
Ara!
Sí, anar a la tele a parlar d'infidelitats i banyes i gent que mata, violadors, assassins...
Sí, però en canvi hi gent més gran, que és a dir, jo entenc que el Joel Joan o el Quim Gutiérrez o la Irene Montalà o la Cristina Brondó, que ningú us coneixia, ho fessin. Ara, clar, que això ho fessin. Gent consagrada com l'Alfred Loquetti, com l'Enrique Redondo, com en Pep Torrents, com en Jordi Dauder, com el Miquel Cors, com la pròpia Minguillón, com la Lola Lizaran. Sí. Home, devia ser un respecte per ells, això, no?
Sí, sí. Aquí el que... És a dir, ells tenien una certa raó, la gent que feia aquests comentaris, perquè estava molt denostat el gènere, no? Mm-hmm. I precisament una de les coses que va aconseguir el Pepito Benet és que va dignificar el gènere. O sigui, va fer una cosa que dius, no, per això que és una novel·la, bueno, què té a veure? Ell, el seu era fer fulletins, però fulletins bons.
Es deia Colabrot, però ell va dignificar.
Ell ho va dignificar. Sí, sí. I esclar, llavors se'n va donar compte a tothom que es podia fer una interpretació ben feta, que potser sabia anar més de pressa del normal, això és veritat, això no ho hem d'amagar, però el resultat no era denigrant, al contrari, sinó que tenia...
Era teatre.
Exacte.
Era que punxar-li les quatre rodes. Ai, amb aquests fills no guanyo per disgustos.
Quan mires els vídeos a nivells estètics, per exemple, Joan Pas, encara a nivell estètic es nota que han passat 30 anys?
Home, es nota, jo diria, per una qüestió tècnica, no? Però si vas seguint la història, és com si estessis mirant una sèrie de no sé, de Netflix o de qualsevol d'això, d'aquestes, de que se'n fan moltes, no? No dic aquests que són bombassos i que surten, però que està a una alçada. Ara, és clar, tècnicament, té els seus...
Sí, home, clar. L'argument seria, per mi, encara es podria tornar a fer un poble nou amb l'argument.
Home, mira, per exemple, això.
En aquestes furgonetes hi cap més del que sembla. I tu has tingut l'habilitat d'aprofitar bé l'espai i col·locar-ho tot. Ets un artista...
Va, no m'ensabonis, que aquí l'artista ets tu.
Jo? Per què?
L'artista de les dentadures.
Au, no siguis burro.
Poble nou? Va ser tan pionera que, a l'hora de tractar obertament l'homosexualitat...
Va abordar molts temes socials.
De fet, s'hi va veure el primer petó entre dos homes a la televisió, sí, que ara sembla una tonteria. Bueno,
aquests dos casos,
sí, efectivament, un era el Jordi Boixaderes, que crec recordar... Oi que en Boixaderes era seropositiu? Pot ser, o m'estic inventant, si era seropositiu o no.
No ho sé.
Però clar...
Però sí que el Boixaderes...
Ho recordo, jo.
Sí que el Boixaderes, que és una altra cosa que tenen molt les sèries de TV3, que sempre hi ha una mica de reflexió al darrere de com es dibuixen els personatges. I el Boixaderes te'l pintaven com el gai, entre cometes, normal. En una època, que el 94, molta gent no coneixia personalment un gai, i que estava molt més estigmatitzat que ara, apareixia un tio per la tele que no tenia ploma, que entre cometes era normal, que relacionava amb el dentista aquest del que parlaves, i això, en aquell moment, any 94, clar, ara qui
l'estic escoltant,
pensar, sí. Era molt trencador, sí, i era molt normalitzador. Igual que també es parlava indirectament de l'especulació urbanística, perquè es parlava de la transformació del barri.
Exacte.
Sí, ara que està tan de moda, i que, bueno, que és un tema tan candent, en aquell moment es parlava de com canviava el Poble Nou. Vull dir que eren capaços de posar sobre l'agenda molts temes.
David Brock em diu que efectivament tenia VIH.
Veus?
Que clar, encara era més bèstia, ja no és més que fos.
Perquè hi havia l'estigma dels seropositius.
Home, si un petó d'un seropositiu...
Home. Quan el Ferran, per exemple, el personatge que interpretava en Joel Joan, quedava en coma, recordeu, que va ser un drama bestial. La família va començar a buscar el pare, l'Antonio, que no sabia on era, perquè clar, sabeu què va passar? Que diaris com l'Avui van publicar la seva imatge com si l'hagués publicat la família i ajuntaven el número de TV3.
Sí. I més diaris, eh?
Sí. Que... La Vanguardia, que potser era La Vanguardia... Mireu, ho tinc aquí.
Desaparegut.
Sí, senyor. Desaparegut.
És bestial, ho penjarem ara, sisplau. Pengeu aquest anunci, sisplau, de l'Avui, pengeu-lo a la web de RAC1 i sobretot també a Twitter, que és bestial. És Miquel Cors i posava. És la fotografia, és una pàgina que la notícia era... La redacció de Barcelona firmava el diari Avui, la Fundació Tàpies porta a Barcelona l'art minimalista i conceptual de Sol Lewitt, Fernando Lázaro Carreter rep el Premi Menéndez Pelayo en qualitat d'hispanista i la Pia Almoina de Barcelona exposa Dalí i 73 creadors més de l'Empordà. La notícia es va publicar el 17 de juny de 1994 i l'anunci, és un anunci,
Aquesta tota pàgina.
Surt la cara del Miquel Cors, l'Antoni Guadé, desaparegut en gran, i el text diu... Busquem Antonio Aiguadé i Fontanals, de 48 anys, que és a Barcelona, en lloc desconegut. Si ell llegeix aquest anunci, que contacta amb la seva família del, a majúscules, Poble Nou. Assumpte familiar molt greu, que és el que deia abans Radio Nacional d'Espanya. Si algú pot donar notícies seves, preguem que truqui al telèfon. 499, és el telèfon de TV3. I posa, 499 de TV3, posa. Que s'ha ofert com a col·laboradora en aquesta recerca. Qualsevol ajuda rebrà el reconeixement de l'angoixada família de l'Antonio.
Grandíssima campanya promocional de màrqueting avançadíssim per la seva època.
Encara recordo la cara de les pobres telefonistes.
La il·lusió que els havia de fer.
Perquè va ser...
Va trucar molta gent o què?
Molta gent.
Que l'he vist.
A mi m'ha semblat que l'he vist. L'altre, jo l'he vist segur. O sigui, tothom l'havia vist. I a més coincidia que, esclar, se'l buscava i la gent ho sabia i li volien dir que és que el seu fill estava en coma i que l'havia d'anar a veure.
És un exemple de com la ficció infiltra la realitat fins a fer-se realitat ella mateixa.
I més perquè en el primer cop potser que li passava a la gent. Bueno, hi havia hagut altres sèries de TV3, però allò d'insultar un personatge pel carrer...
Ah, sí, això li passava molt.
Aquest no és el teu marit, sinó que és la teva dona. La confusió
algú aquesta... sap quantes trucades veu rebre?
Ostres.
No. Milers, segur.
La sabia, eh?
La sabies?
Sí.
Però més de 1.000?
Sí, home, i tant.
Sí.
A
veure, és que has de pensar una cosa. Fa 30 anys, a l'internet tot just començava. Ara si passa això, vas a Google i mires de què va. I al Twitter tothom, és un fake. Però tu has d'imaginar-te que un diari, fa 30 anys, era gairebé com els deu manaments. I si sortia una cosa al diari, la gent deia, hòstia, això ha passat. I la gent trucava superconvençuda. Vull dir, no hi havia maneres alternatives, ni es feia un debat aquí a la ràdio del que havia passat.
No.
Anava a missa. Poblenou va ser el que Orson Welles amb els marcianos. Sí. Una miqueta semblant, la gent s'ho creia de veritat.
I el com aquest que has dit del Joel Joan, va haver-hi un estiu, o no sé si va ser unes festes de Nadal, o sigui, hi ha un moment... Va ser un estiu, oi? Que jo també vam recordar, ho he anat a repassar això, que hi ha un moment que el Joel Joan està allà al Lecho de la Muerte, a la Vall d'Hebron, crec recordar, i en un moment donat la seva nòvia, la Júlia, sembla que es diu, li va parlant, i el capítol s'acaba amb el Joel Joan obrint els ulls, però aquella no ho veu.
Ferran? Ferran, amor meu, em sents? No pots moure, però em sents. Entens el que et dic? Ferran, em pots veure? Mira'm, Ferran, si us plau. Escolta, no t'amoïnis, vaig a sortir, he d'avisar algú. Rosa, Antoni, sortiu! El Ferran ha obert els ulls, aviseu alguna infermera.
I el Ferran tot l'estiu putejats esperant a veure què passava, eh?
Però si no recordo malament, la càmera, traïdorament, el que va fer és que encara es va quedar amb el Ferran un moment i va fer que una inspiració, el Ferran feia...
Sí.
Inspirava cap amunt i s'acabava el capítol.
És que això que hem sentit, jo crec que és posterior a l'estiu ja és quan es desperta. Quan
el company David Ávila de Catalunya Ràdio ens diu que que sembla que el Buixaderas, a través del Jordi de Planell, em fa arribar que el Buixaderas no era seropositiu, es va especular amb això, però no ho era.
Vale. És a dir, imagina't amb el tema que, de
la si maldat, no
maldat,
no
el rumor.
Això és la maldat del moment. Són gais, per tant, són... En aquella època estem parlant de l'any 94.
No, i que en l'època la gent tenia por als seropositius.
A fer un petó, donar la mà, hi havia ningú.
Estem parlant d'un 39% de mitjana de quota de pantalla.
Que és una cosa espectacular.
Veu bé d'administrar, veu tenir molts problemes amb les trames o no?
Algunes, és a dir, ara precisament estàvem parlant d'aquesta, que potser era la més atrevida, hi van haver-hi d'altres, però jo penso que el Benet era un savi popular, per entendre's, no sabia molt de com explicar les coses. Quan es va llegir aquesta seqüència, van com... El Jaume ho sap molt bé, perquè estava molt al peu de la història i dels guions... Tothom va posar pegues. Ningú deia no es pot fer, però sempre hi havia pegues. Voleu dir que no sé què, voleu dir que no sé quantos... I el Pepito va dir, escolta, fem-lo. I els guionistes i ell van fer una feina excepcional. Perquè un cop vist, i tal com ho deien...
Entrava bé
d'una forma normal.
Però el capítol 1 descobreixes que el Joel Joan té una nòvia que és prostituta. Sí, això només per arrencar. I l'any 94, a
TV3...
Laura Conejero. A TV3 et saltava...
Sembla que el Jaume volia afegir alguna cosa, no, Jaume, sobre això?
No, jo una de les coses que també vam tenir en certs moments problemes és que es volien casar la Fer Luquet i la Lola finalment es casen i el Benet deia no, civilment no fotem merder, més val que es casin per l'església. No, va haver-hi un allò, argumentalment vam tenir que jugar a favor perquè, bueno, ja se'n feien masses, diguem, de coses, no? I aquesta van... No, que es casin per l'església.
Fixa't,
el poble nou.
Fixa't que el capítol final, com ara comentàvem fa una estona, el van seguir 1.500.000 d'espectadors a Catalunya, que era quan vam dir de...
Ha dit 40 i pico.
37.
Vale. Això vol dir, si és la mitjana això, que el desenllaç potser estava als 60. 60. Segurament.
Sí. Atenció al desenllaç, el desenllaç final, bueno. que era això.
I ara ens toca dir-nos adéu.
Sí.
sí.
Estàs una mica trist?
No ho puc evitar.
Hi ha moltes coses que ens uneixen. Els fills. I no només els fills. Moltes hores viscudes junts. Massa hores. Bones i dolentes. No et negaré que jo també sento una mica de melangia. Potser perquè aquesta vegada sé que és definitiva.
Sí, suposo que sí.
Almenys serem amics.
És molt bèstia perquè ningú s'esperava aquest final. Perquè era un final que trencava amb tots els happy ends de la història. Sí, és a dir, però era la realitat. Allò no podia anar... És a dir, la veritat és que allò no podia acabar d'una altra manera.
Jo imagino moltes cases, parelles de tota la vida, mirant-se de reull de... Poder nosaltres ens hauríem d'haver separat, també.
Ah, sí. Costava molt separar-se.
I aquí va guanyar...
Però això també va ser una cosa molt del Benet.
Molt.
Això tenia que acabar així.
I aquí sí que tots estàvem en contra, Jaume. Vull dir, nosaltres volíem un happy end. Com a burros, volíem un happy end.
Clar.
Això era la Rambla del Poblenou, veritat, aquesta
sèrie? Sí, i tant.
La Rambla del Poblenou.
Fantàstica.
Després va haver-hi l'espin-off de La Rosa, no va tenir la mateixa popularitat. Era un setmanal.
Sí.
Crec que era un
de
setmanal.
De fet, van ser tres temporades, no, crec?
Sí.
Un setmanal.
Sí. Perdó, que hi ha un cert empoderament de la dona darrere fons amb tot això. Perquè més aviat se separen per instàncies d'ella i després segueix ella fent una sèrie. I això és l'any 94. Torno a insistir en el tema del context.
No, és que es va convertir...
En Manresa.
Per cert, volia preguntar-vos...
A Manresa, sí senyor.
Volia preguntar-vos fins a quin punt Poblenou va fundar un Star System català. És a dir, un nou sistema d'estrelles de la interpretació del món del teatre, de la tele.
Home, dit així és molt gros, com ho dius, però una mica sí. És a dir, d'alguna manera es va veure que es podia fer tot i que quedava bé, i que la gent li agradava, i que ningú perdia els anells, no? I aleshores, doncs, es van anar creant...
Joan, digue'm. Jo hi afegiria que, i ho dic perquè ara ens ha passat molts anys i no ens en recordem, però que inclús en el teatre li anava molt bé la gent que estava sortint a la televisió.
Indiscutiblement.
Perquè hi havia gent que anava per poder veure els que sortien a la televisió.
Gent que no anava al teatre, però que aquí va començar a anar.
Clar. Exacte, aquest Star System una mica que diu el Víctor. No?
Sí.
Vosaltres vau acabar fundant una de les productores de sèrie de més èxit, que és Diagonal Televisió, que heu fet títols com A mar en tiempos revueltos, La catedral del mar, A mar es para siempre, Matadero, entre d'altres. Clar, Poblenou va crear un precedent, no només a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat, pel que fa a sèries, perquè no se'n feien de sèries diàries. Però per què ha estat des de Madrid que s'ha acabat explotant més el món de les sèries diàries si va néixer precisament aquí?
Això passa en molts àmbits. És a dir, ara passen coses com, per exemple, que s'estan treballant sèries a Madrid que es venen a gravar aquí, però en canvi tothom ha d'anar allà per a negociar i treballar-les i tot. Vull dir, és el món Barcelona-Madrid i això sempre continua sent el mateix en tots els àmbits. I a l'audiovisual, doncs, passa una mica el mateix. Això es va fer i va començar a funcionar, i a partir d'aquí, és que pensem una cosa, és que Televisió Espanyola, veníem d'un moment en què Televisió Espanyola va deixar de fer ficció. Per què? Perquè cada dia que gravava una cosa de ficció els hi costava no sé quants diners, no? Jo ho havia fet perquè havia treballat a Televisió Espanyola i havia gravat Estudios Uno, i jo quan plovia estava en allà i no es podia gravar perquè se sentia el soroll en el sostre d'Esplugues. I jo anava comptant, jo que sóc pobret, no? Vull dir que d'alguna manera en aquell moment els diners...
Comptant pessetes.
Sí, comptant.
Quan està costant la pluja.
Quan està costant la pluja, i valia... I és igual, demà continuem, i no es pot gravar, doncs bueno, demà tornem-hi. Va arribar un moment que es va tallar i va haver-hi un buit molt gran que, amb la ficció. I després TV3 va recuperar una mica això i va començar a fer ficció.
Ara TV3, si plou,
Surt car.
No, però TV3 va fer un gran negoci amb això, sí. Perquè va consolidar una fórmula que 30 anys després dura, que és el TN, bueno, entre mig i el Cuines, més la sèrie, que encara és de producció pròpia, encara es fa des de dins de TV3, que s'ha anat empalmant durant 30 anys com una garantia de tenir molt bona audiència fins que s'acaba la sèrie.
Correcte. Sí, perquè sempre es va dient que la següent sèrie no serà...
No, però totes sempre hi ha hagut dubtes i sempre han acabat funcionant.
Última pregunta, que és... Heu pensat alguna vegada en fer un Poble Nou 2? És a dir, una continuació, perquè ens entenguem, ara ja, com estaria la vida del Poble Nou ara, amb els nanos més grans i amb la, per exemple, amb la Minguillón fent d'àvia?
Jaume. La veritat és que no. Jo no ho he pensat, eh?
No,
això,
jo tampoc.
Però estaria bé, eh?
Estaria bé. Sí.
Sí, estan passant coses al Poble Nou. Ara hi ha molts hipsters, com es diu, estos nòmades digitales. Ara és un món allà, eh?
Sí. Allà és un món, i tant. Allà és una ciutat.
Efectivament.
Joan Bas i Jaume Baracolotxa van parir. Per cert, està trescat?
Sí.
Tot, eh?
Sí. Està tot, eh? Sí, sí. Està sencera.
Està sencera, ostres, que bé.
La vulguin a veure...
Sí, sí. I després d'aquesta va venir Secrets de Família, després va venir Saga de Poder.
Després,
vosaltres éreu també, estàveu amb aquestes o no?
Sí, sí, sí.
Bon, ja vindreu quan parlem del Nissaga.
Home, sí, Nissaga. I tant, Nissaga. I després Laberint d'Ombres.
Laberint d'Ombres, i després El Cor de la Ciutat.
El Cor de la Ciutat, aquí ja no hi érem.
El Cor de la Ciutat, aquí ja no hi vam ser-hi.
Déu-n'hi-do.
I la Riera...
I, efectivament, 3:15, moltes gràcies, Joan Bas i Jaume Baracolotxa.
30 anys no són res, no són res. D'aquí
un moment continuem parlant de tele, amb el Mas i la Mel. Vinga, fins ara.
Adéu.
Poble Nou. Si circules per la C16, tenim bones notícies per tu. Mantenim els descomptes pels trams lateral i troncal de Sant Vicenç de Castellet i ampliem la franja horària bonificada perquè se'n puguin beneficiar més vehicles. Així que ja ho saps, a la C16 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Vine al Circ Històric Reluy de Rosa Reluy.
Descobreix els orígens del circ amb Kirko dins la carpa Reluy, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona fins a l'11 de febrer. Històric Reluy, el circ de la teva vida.
Entrades a reluy.com.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 Graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou.
un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus, els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renova, més fàcil, actualitza.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 minuts i les 12.
A veure, què passa? La tele passa.
Jo ho vaig veure. Jo vaig,
aquí
vist,
hem de rajar.
Ho he vist a les xarxes, perquè sí. No, jo sembla que jo no he vist mai l'Hormiguero, eh? Sí. Però, sense, vull dir, què ha passat amb Pablo Motos i Sofia Vergara?
Bueno, ha passat que la Sofia Vergara, que és aquesta actriu colombiana, que ara protagonitza una sèrie que s'estrena a Netflix un dia d'aquests, que fa de narcotraficant femenina, molt empoderada, molt forta, molt salvatge, jo crec que ella es va, diguem-ne, imbuir del seu personatge i li va donar uns tasques, unes respostes punyents a Pablo Motos.
Sofia Vergara o Gloria Pritchett. Gloria Pritchett era mi personaje en Modern Family.
¿Cómo dices no... Modern Family?
¿Cómo digo en inglés?
Es que en inglés como que... Es
¿me
que
sale tengo... mal?
No.
Que... Ah, porque hablas mejor inglés que yo.
Sí.
Mucho mejor.
Pienso.
¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?
Pues solo una.
En Estados Unidos.
Vale,
pero va a ser una de relato.
¿Vos una cosa?
Sí.
¿Qué?
Es teatro.
No, jo també... No, claríssim.
Hi ha un acord, home, i tant, que no ho veieu.
Bueno. Jo crec que ella li diu, abans de començar, te voy a dar caña, Pablo, bueno. Prepárate. Jo crec que sí.
Bueno, jo et donaré una dada sobre això, perquè he estat investigant, que hi ha un efecte col·lateral d'aquest tema.
A veure...
Els amics de l'APM, això va passar dilluns a la nit, ahir al matí pengen un muntatge de totes les tasques al Twitter, a les 8 del matí. I aquest muntatge va estar...
Jo és el que he vist.
L'has vist. I va estar circulant tot el dia, de les 8 del matí fins a les 10 o les 11 de la nit, que la propietària, Antena 3 o qui sigui, denuncia aquest tuit per una qüestió d'infracció de drets d'imatge, perquè això ho poden fer, pots dir, escolti'm. I se suspèn, desapareix aquest tuit.
Vale.
Tu creus que Antena 3 no hauria fet això si estigués contenta de la bronca que va haver entre aquests dos?
També pot ser que Pablo Motos digués, oye, bueno, que saquen esto, porque además, oye, me están dejando mal cuando es una cosa que está afectada.
Clar, bueno, perquè segurament que... ell, el que no va calcular és que algú faria servir aquestes tasques per anar contra ell.
Bueno, com
i
sempre.
Es va enfadar.
Torno a repetir, que per mi és clarament, però clarament, és un munt... O sigui, és una...
És un teatre,
debò,
no?
És un teatre, és un teatre, és postureo, total dels dos.
Però ho fan molt bé els dos. Ell es fa una miqueta el sorprès i l'ofès, però lo just, i ella va sueltíssima i estupendíssima, que de fet encaixa bé amb el personatge que segurament interpreta.
Ella coneix molt la televisió també, ja, eh? Sí. Ella ha sigut jurat de talent, eh? O sigui que no...
Però hi ha un tema de fons, i el tema de fons que sempre és... El convidat és accessori, és todo a major glòria i disfrute del servei del Pablo Motos. I potser aquesta senyora no li va acabar d'entusiasmar això, però si creieu que va ser teatret...
Bueno, escolta'm, sí, que ahir va tornar a l'Isla de les Tentacions.
Sí.
Però són gent famosa o no aquests, no?
Bueno, hi ha una cosina del Casillas. No és conya.
Una cosina del Casillas.
Però en principi no és gent famosa, no? Van tornar i a lo suyo.
Sin besos. Pero eso sí, con la mejor de las armas, la confianza.
Hi ha una cosa, la confiança, aquesta de la Sandra Berneda, que fa paper sensacional.
Sí, va, sí.
Tu creus que és normal agafar 5 tios, posar-los en una illa, amb les 5 nòvies i dir, ara posaré a prova la teva confiança, i la manera de posar la prova és separar-vos d'illa, fotre-vos allà unes ties estupendes, recautxotades, uns tios que estan tot el dia al gimnàs, i a veure qui copula amb qui no toca... És un programa tòxic, tinguem-ho clar.
No, tòxic no.
Sí, a veure, un adolescent no pot veure aquest programa perquè... perquè es crea una idea de les relacions molt inadequat.
Però
en canvi nosaltres podem veure això, que en el fons són uns instrumentets de la televisió, tots aquests tios. Però... els han canviat una mica el mecanisme, sí. El semàforo rojo...
Però tot això és una travessura, és un joc, no
sí,
va no,
i ja bueno, està. Però la Verneda està sensacional.
Allà val, sí, ja
ara,
sí.
El personal aquest, diguéssim, algun dels paios no t'ho trobis pel carrer, diguem-ne.
No, millor no.
I no són habituals llegidors, lectors no, de La Vanguardia d'Ossier. No, no.
Val, sí. Anem a TV3, que ha dedicat un ciència-ficció a les tortures... molt bona, un 17,1%. A les tortures de la comissaria de Via Laietana de Barcelona.
S'aixeca i em pega un cop que em va llençar al terra i allà és quan comencen a fer el que em deien el corro, com li vulgueu dir, que és que comencen tots els
cinc. Jo estic sorprès per l'audiència perquè no és un documental agradable de veure. No.
Clar, clar.
És una cosa que ja l'hem vist altres vegades, torturats explicant el que passava a Via Laietana. Recordis que hi ha gent que va protestar sovint allà per la recuperació del Via Laietana, que el mateix Ajuntament de Barcelona vol que l'edifici deixi de ser de la policia, etc, per tot el que té de simbolisme. Aquí, com a petita novetat, hi ha... és un documental de part, Vull dir, hi ha la gent del Memorial Democràtic pel mig, i és un documental que, evidentment, vol denunciar el que ha passat allà. Com a novetat, hi ha l'ús de grafismes informàtics per recrear el que et van explicant. O sigui, vas sentint el que els hi feien, i amb una certa elegància, amb uns ninots que recorden uns maniquís, vas veient tot el que passa. I fins i tot hi ha una mena de viatge immersiu per dins la comissaria, segurament perquè allà no et deixen rodar, ni en broma, i els calabossos, i encara et fas molt més la idea d'això. Això d'una banda. I de l'altra, que es ressenya algun cas més recent, de l'any 2003, d'una fotògrafa de Terrassa, bé, tot un seguit de casos d'abusos policials, de que te vamos a pegar hòsties, de que no tens la màquina de fotos.
Però, bueno, en tot cas, no és el mateix, suposo, una pràctica mala praxis a l'any 2003,
sí. No,
que la tortura sistemàtica
no,
sota franquisme,
no,
que era una puta dictadura,
sí.
I on un pres era res.
Era res, no, i era l'anul·lació, tancaven allà, perdies el sentit de tot, era...
Anem al capellà Carlos Fuentes torna en castellà a 8TV Online, hi ha una plataforma que es diu 4, però que no és 4.
No, no és 4 l'oficial, la normal, és un altre 4 que es veu aquí i a Mallorca.
Sí.
És ben curiós.
Sí, és una cosa, és un canal de la TDT estrany que surt aquest senyor.
I hem de dir que el Carlos Fuentes és un tio que fa molt bé.
Sí.
Sap bregar amb situacions de vegades complicades, amb trucades en directe, i és directe.
Però una cosa molt important, perdó,
Sí.
Aquesta 8TV Online?
Sí. De qui és?
No, deu ser del Pedrazzoli, segur. Però dit això, hi ha una cosa que és... hi ha una altra televisió que emet, per exemple, també des del Poble Nou.
Sí.
Canal no sé què. Canal... sí, n'hi havia.
I com es diu?
No ho sé.
On hi havia. Sí, sí.
Que no sé si és el mateix, perquè un dia haurem de parlar d'aquestes televisions. Diguem-ho que no.
Petites.
Sí, que n'hi ha moltes petites.
És una d'aquestes pirates.
No, no és pirata.
Després tenim Marc Ribas, que cada vegada detecta millor els impostors a joc de cartes.
M'encanta.
Dubtes que ell treballi habitualment en el restaurant de la manera que l'hem vist avui?
Sí.
Ho dubtes?
Sí.
I tu també ho dubtes?
Sí.
A l'última emissió, crec que era l'última, sí. El Marc Ribas detecta que a la cuina d'un dels restaurants que estan avaluant hi ha un tio que no acaba d'encaixar i acaba descobrint que efectivament és un tio que han endrapat d'un altre lloc perquè els ajudi a la cuina, per tant estan fent trampes. I per mi això és l'índex de l'èxit d'aquest programa extraordinari que és Joc de Cartes. És a dir, que tots volen sortir, tots volen guanyar, encara que sigui fent trampes. El que passa que el Marc Ribas n'assabenta de tot.
I oi que abans posava en dubte si el Motos i aquesta feia una mica de comèdia? Jo sempre he pensat que la gent de preproducció alguna idea tenen que alguna cosa passarà allà.
Ah, sí.
Intueixen càsting, o tenen una filtració.
Recordes aquell cas d'un tio, també, fa molt temps, d'un que no era que... no treballava en aquell restaurant, però... era com un youtuber que estava allà fent de relacions públiques, i també el van enganxar. Però jo crec que la preproducció...
Hi ha un soplo.
Esto es tele,
però està molt bé fer-ho en directe, desemmascarar l'impostor en directe.
I el Marc fent de policia, és que és boníssim. És que és sensacional.
Bueno, fa 3 minuts i les 12. Vinga, va. Hola, què tal?
Molt bé. Després de la ressaca emocional de Nadal, necessitem alegries que sumin, per tant, necessitem un plus. I això és el proper Movistar Plus, que ens ofereix atenció, gaudir de la final de la Supercopa el 14 de gener, siguis de l'operador que siguis, i per només 14 euros al mes, és molt poc per gaudir d'aquest plus. Del millor futbol, entreu a movistarplus.es, subscriviu-vos ara mateix i viviu la Supercopa.
Pongame dos.
El diàleg.
Hola, Jordi, què tal? Hola, Pere.
Molt bé.
Víctor,
hola,
Manuel.
Encantat.
Amela Bonilla.
Què tal?
Polls. Què tal, com estem? Ja ha passat revista.
Sí,
I has guanyat uns segons,
Sí, he guanyat uns segonets.
que serveixen per donar pas a un tall d'ahir, una presumpta informació d'última hora que explicàvem als apunts de les 8.
D'aquesta manera s'evitaran moltes consultes, moltes vol dir moltes, eh? Perquè realment ja fa dies que el...
Puc explicar
què
va passar?
Sí, sí, l'explica, explica.
Però deixa'm que acabi de sonar. Ah.
Espera't un segon, que m'estan passant una informació.
Eso es mentira.
Sí, un segon, un segon. Ja fa dies que, el que dèiem, eh? Que els que estaven amb símptomes lleus...
Al final ho va arrencar.
Ho explico molt ràpid. És a dir, el text... No, amb un ordinador... És igual, jo ho explico un altre dia.
Jo hi he posat molts efectes de son a aquest tall perquè crec que s'ho mereixia. Va, sí, perquè no ho acostumo a fer.
Endavant.
Vinga, no, però explica, a mi m'agrada saber què va passar.
No, ja t'ho explico un altre dia. Vinga, següent tall.
Recordo, el següent tall és a Tiempo de Juego de la Cope. L'hem posat avui a les 6. Un col·laborador del programa que coneixem molt en aquesta casa. Tenia una festa muntada a casa seva i això és el que es va sentir en antena.
Minguella.
Puede jugar a un costado de Lewandowski, aunque yo creo que es más para jugar de 9, pero claro, si el Barça va perdiendo, igual acaba jugando con Lewandowski más Vitor Roque, más dos hombres en las bandas, o sea que sí puede ser, yo creo que cambios va a hacer inmediatos.
Son apariciones, son como estrellas fugaces, es el Barça este año. Fermín aparece un par de partidos y dice, uy, qué bien Fermín, qué buena pinta, desaparece. Guiu, desaparece. ¿No está bien el Barça B? ¿Por qué?
No, ha dicho, yo lo he leído, Paco. Yo
está en el Barça B, pues igual es que tiene una oferta y se va a marchar.
Oye, que tengo varios amigos preocupados porque si hay una conversación familiar de fondo...
Yo estoy solo aquí.
Ah, es en casa de José María, vale.
No, en mi casa que es, ha habido una concentración familiar.
Al Bombo le va a pasar alguna otra cosa, ¿no?
Sí, correcto, le va a pasar también.
Bon dia, Xavi. Hola.
Si anem a ensenyar el
bici, el bici,
el
bici, el bici, el bici,
el
bici,
el bici. El veig una mica estressat, eh?
Hem entrat a casa de Xavi Bundó.
Amb els criatures del Bundó, que són com el pare, que no es calli sota l'aigua. En fi, demà
tornem amb la fresca a partir de les 6 en punt del matí. Demà que vindrà en Triquell, aquí a l'estudi, i el que vindrà el Guillem Ilkway. Recordem, nou jurat de Benidorm Fest. Demà, a partir de les 6 en punt del matí.